3 minuts i ja són 3 quarts d'una. Us acompanyem en aquest darrer, per cert, matí, ja ho hem dit, del mes de febrer. I és que, clar, aquest 2023, ara ho deia amb l'Auri, és un any d'eleccions. Aquí res, 3 mesos són les eleccions municipals i a finals de novembre ens espera doncs, aquestes eleccions generals. Suposem que aquestes alçades tots els partits tenen claríssima la seva estratègia política o no, però són infal·libles aquestes estratègies? Quin és el secret per aconseguir doncs, l'èxit electoral? Hi ha alguna fórmula infal·lible? Bé, si voleu tenir la resposta a aquesta i a moltes altres preguntes, us recomanem una lectura. Democràcia de trinxeres, ¿por qué votamos? ¿A quiénes votamos? Que es tracta del darrer llibre de Lluís Orriols. De fet, ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Lluís, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Lluís Orriols és doctor en ciència política per la Universitat, per cert, d'Oxford. També és professor i vicedegà d'Estudis de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. Clar, Lluís, mira, només per començar, és possible que hi hagi algun partit que encara no tingui clara la seva estratègia política de cara a les eleccions?
Bueno, en tenim un espai a l'esquerra del Partit Socialista que estan en any electoral, encara no tenim clar quin format, quines aliances tindrà. I això és un element molt disfuncional per aquest espai, no? Que ja hauria d'estar construint l'estratègia, una estratègia clara, no? De moment encara tenim, diguéssim, constel·lacions, no? Un candidat, un conjunt d'aliances, però no. Però aquest espai és el principal misteri que tenim just a l'antesala, no? D'aquest any electoral.
Como sabéis, mañana arrancamos el proceso de Sumar. Lo hacemos en Matadero a las 7:30. Quiero invitaros a todas. Es un día especial. Me gustaría que me acompañarais. Todos y todas mañana en Matadero a las 7:30. Después del acto podremos estar juntas y charlar un ratito. También hemos lanzado nuestra web que se llama sumarfuturo.info. Ahí podéis conectaros, seguir la información y participar de la manera que
claro, Lluís, això no et sonarà estrany. Això era el juliol del 2022. Yolanda Díaz, actual sí. Vicepresidenta, no?, i ministra de Treball i Economia Social, que se suposa que vol tirar endavant aquest projecte, no?, Sumar amb una coalició de partits. Va tard, la Yolanda, o es dona per fet, no?, que Sumar no serà una realitat. Va tard, no?, això ho confirmes,
va
no, Lluís?
Va tard. Sens dubte, va tard. Va tard. És veritat que Yolanda Díaz no es presentarà a unes eleccions autonòmiques i locals. Aquest sí. Tipus de noves formacions tenen problemes, òbviament, a concórrer en eleccions on necessites una forta implantació territorial, sobretot si ets una formació nova i no, diguéssim, una nova plataforma d'un partit existent, no? Per tant, sí, necessitaven configurar-se ja, saber qui són, precisament perquè aquestes noves eleccions autonòmiques locals, saber què fan a les partes contratantes, no? Si es presenten per separat, es presenten juntes, jo crec que sí, que van molt tard.
Clar, els oients, ara estem parlant d'aquest llibre de Lluís Orriols, Democràcia de trinxeres, els oients que estiguin patint ara per la possible, Lluís, complexitat d'un llibre sobre ciència política, no han de patir gens ni mica, eh? Perquè Democràcia de trinxeres és, des d'un principi, un llibre ben planer, amb un munt d'exemples, Lluís, que ens ajuden a entendre com es conformen, doncs, justament, les identitats polítiques, que costa d'entendre-les, no?
Sí, he intentat el llibre ser molt, molt divulgatiu. Hi ha moltíssims estudis, experiments en ciències socials, en psicologia política, però intento que sigui el màxim digerible possible, perquè precisament el que volíem amb el llibre és que intentem des de la universitat traslladar el que sabem, no? el coneixement que generem pues, a la societat, no? I que tothom pugui gaudir d'una forma amena el que fem. No? En el llibre intento respondre a algunes de les inquietuds que jo crec que estan en el clima d'opinió, no? del carrer, que és aquesta sensació de que la política cada vegada està més polaritzada, que cada vegada les trinxeres ideològiques, partidistes, són cada vegada més asfixiants. I intento respondre al llibre precisament quines són els processos mentals, psicològics, que ens fan cavar trinxeres. Ho dic perquè normalment quan ens aproximem a la política, des de quan comprem algun llibre sobre política, ens parlen molt de les estratègies de les elites, no? Si el partit o el candidat fa una estratègia o una altra. Aquí intento mirar-ho des d'una altra perspectiva. És mirar la psicologia dels ciutadans, ficar-nos dintre de la psicologia dels ciutadans i entendre per què, en certa manera, és inevitable que la política sigui una política de trinxeres. És a dir, una política de trinxeres és pràcticament inevitable. Una altra qüestió és quant d'asfixiant pot ser una trinxera, no? Però intento traslladar que les identitats en política són inherents, no? A la política són un fenomen que no podem evitar, que es forma part de la nostra forma de ser, d'entendre el món i, per tant, d'entendre la política.
Mira, justament, a Lluís, per intentar entendre la política, tenim llibres com aquest que ens està presentant avui el politòleg Lluís Oriols, Democràcia de trinxeres. Coneixíem que Maria Eugènia Gay, delegada del govern espanyol, serà número 2 de Collboni. Mira, aprofitant doncs, aquesta informació que hem sabut justament avui, ens agradaria preguntar-te, Lluís, si aquests tipus d'anuncis, com el que coneixíem, no? I fitxatges, funcionen en el camp de la política?
Bueno, depèn, és a dir, no... Depèn de quins personatges, de quins fitxatges i de com s'incorporen a un projecte. És veritat que els endorsements, no? el fet de que hi hagin celebritats, celebrities, no? que t'apoyin o que inclús s'incorporin a les llistes, això pot tenir un efecte positiu. Una altra qüestió és, amb eleccions locals, molt sovint els ciutadans el que busquen és candidats o projectes que portin temps treballant al terreny, no? I no paracaidistes, no? Els paracaidistes, candidats de nova entrada, ministres que passen del Consell de Ministres a candidats a una alcaldia, això no tenen tants bons resultats com a priori podríem pensar, no? Perquè, en fi, un candidat el primer que ha de ser és conegut, ha de tenir notorietat, no? Ha de tenir popularitat, no? Si no la té, doncs, és un actiu que es perd, no? Però no sempre la notorietat acaba tenint un efecte positiu si hi ha la percepció de que és un acte de paracaidisme, no? De que és un candidat que desconeix el terreny, que acabarà, diguéssim, formant part de l'Ajuntament sense tenir coneixement de com és el municipi.
Avui també volíem preguntar-te, Lluís, per la pluralitat, no? Ara en parlaves també, perquè hi ha un moment que escrius en el llibre que les tertúlies polítiques, que quan volen fomentar justament això, que hi hagi com un debat plural, s'asseguren tenir quotes partidistes, no? Com si la pluralitat en política fos sinònim de partits polítics. Qui és la pluralitat en política?
Mira, això és una cosa que m'interessa molt que la gent tingui present. Intento reflexionar-ho al llibre. Per entendre com estructurem, com pensem en política, com la política acaba desenvolupant-se en un país o en un context determinat, ens hem de preguntar primer com la gent estructura les categories per entendre la política. Quines són les categories que la gent posa sobre la taula per entendre la confrontació política en un país. I normalment, per defecte quasi, és la partidista.
Clar.
Molt probablement perquè acabem, els principals actors són els partits, i els partits acaben ocupant la major part de l'agenda política. I per tant acabem posant les categories de partits per entendre la política. No ha de ser així inevitablement. I a Catalunya tenim exemples en els últims anys com les categories partidistes van quedar van quedar eclipsades per altres categories, no? Que eren les categories més de caràcter d'identitat nacional, no? Si constitucionalisme, independentisme, i com això, aquestes categories van acabar cavant les seves pròpies trinxeres, i que aquestes trinxeres eren més importants que les partidistes. Però és una excepció. Normalment, en les democràcies de partits que vivim, la primera categoria que la gent posa sobre la taula per entendre la política són els partits. I un cop posem els partits, la gent comença a vincular-se amb aquests objectes, no? I acaba generant el meu partit versus els altres partits, la meva trinxera versus el resta de trinxeres. I, per tant, acaben d'entendre entenent el món, acaben entenent la política des d'aquesta òptica, des de la trinxera partidista. I això acaba influint en la pluralitat que es busca en mitjans de comunicació i en qualsevol altre espai de la política. I'm through with love. I'll never fall again. Said adieu to love. Don't ever call again. For I must have you. I'm no one. I'm so through with love. I've lost.
Estem parlant aquí al Matí a Ràdio Estel de ciència política, d'eleccions i comportament de l'electorat, i ho fem amb Lluís Orriols, que és professor i vicedegà d'Estudis de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid, que acaba de publicar doncs, aquest Democràcia de Trinxeres, ¿Por qué votamos a quienes votamos? Lluís, justament aprofites l'excusa de l'argument de Todos dicen I love you, de Woody Allen, per parlar d'aquesta polarització que parlaves abans també, perquè hi hagi aquesta polarització, no? És tan, tan important, no?, ser un incondicional del teu grup com un hater, no? De la mateixa forma de qui no forma part d'ell. Tu creus que Espanya, no? Sembla que la política està bastant polaritzada, com deia, sobretot per qüestions ideològiques. Això mateix és bo per aquesta salut política del país? O sigui...
Pues, responent a la primera part, és veritat que Espanya és un país particularment polaritzat, en termes sobretot afectius, és a dir, d'estima el teu grup i de rebuig a els que no són de la teva tribu, i que ha augmentat en els últims anys. És a dir, estem més polaritzats ara que fa que dècades enrere. És a dir, que és veritat aquesta sensació que té la gent, aquest ronron que té
sí,
la gent,
sí.
És veritat, amb les escasses dades que tenim, perquè tampoc podem fer un estudi exhaustiu, no, de la polarització al llarg del temps, però sí que hi ha indicis més que clars de que ha augmentat. I aquesta polarització és bona o dolenta? I aquesta és una pregunta que intento respondre al llibre. Fins a quin punt això de que tu siguis un incondicional dels teus i que, per tant, votis com si fos un equip de futbol, no? Que són els teus, no? I a vegades, pues, mira, no guanyen la Lliga, però segueixen sent els teus, no?
Sí.
A vegades ho fan malament, però segueixen sent els teus. Això és bo o dolent?
Clar.
I ho dic perquè en el debat públic sol dir-se que això és dolent. Que ser un hooligan a la política és dolent. I jo intento donar certs arguments de que és veritat, de que és dolent, perquè un hooligan no pot rendir comptes a un govern. Un hooligan, al final, no acabarà examinant el govern de forma objectiva. Però al final del llibre intento rescatar els hooligans, no? La gent que té una forta sensació, una forta identitat de partit, no? Una vinculació emocional amb un partit, també tenen una funció social, també tenen uns efectes beneficiosos per la democràcia. Per això el missatge del llibre, el missatge, no faig spoilers, però el missatge final del llibre és que la democràcia és un ecosistema que necessitem dels dos. Necessitem gent independent, gent que no tingui vincles emocionals amb els partits i que, per tant, pugui premiar i castigar els governs de forma escèptica, però també necessitem a gent que senti els colors, que gent que es vinculi emocionalment amb els partits i que inclús es quedin al barco quan hi ha escàndols, inclús de corrupció, que no deixin de votar el partit quan el partit ho està fent malament. Fins i tot aquesta gent tenen una funció beneficiosa en democràcia.
Mira, Lluís, se'ns acaben els minuts, però avui no volíem deixar passar l'oportunitat doncs, de preguntar-te justament doncs, mana l'actualitat, tu saps millor que ningú, Vox va registrar, no? I mateix, si no m'equivoco, el Congrés la segona moció de censura
sí.
contra Pedro Sánchez, que per això, si no m'equivoco, avui diria que és l'aniversari de Pedro Sánchez. Bé, tornant al tema, clar, Ramon Tamames, el candidat de l'extrema dreta, bé, no hi va estar present, però fixem-nos estratègica política, no? El Partit Popular manté aquesta abstenció mentre que el PSOE i Unides Podem posen el focus en el Partit Popular. Quina lectura n'hem de fer d'aquest moviment, no? I què creus que passarà?
A veure, la lectura que segurament Vox va fer de no presentar el seu propi candidat, sinó un candidat tercer, és generar una situació d'ambivalència en l'electorat d'esquerres, que està, diguéssim, absolutament en contra de Vox, però que podria trobar en un referent de l'esquerra tradicional que, bueno, que ha fet un viatge, podria ser Rosa Díez també, hablaven de Leguina, Tamames, certs símbols de, tradicionals de l'esquerra que podrien generar confusió a una part de l'electorat, una part de l'electorat, sobretot nacionalista espanyol del Partit Socialista. Jo crec que aquesta era la intenció. No estic segur que ho aconsegueixin, i com a contrapartida, el problema que té Vox és que perd part del protagonisme que tindrà la moció de censura. El fet de que el candidat alternatiu a la presidència no sigui Abascal, sinó que sigui Tamames, generarà confusió, soroll, i generarà un cert efecte de diluir el discurs que té Vox i el protagonisme que té Vox. Jo crec que no pot, que la idea original podia tenir cert sentit, l'execució tal i com s'ha plantejat, crec que pot ser un problema important perquè Vox tregui rendiments d'aquesta moció de censura. No crec que hagi estat un bon moviment per part de Vox.
Doncs veurem a veure què passa. Ara sí que se'ns acaben els minuts, però sense, abans d'acomiadar Lluís Orriols, després d'aquesta lectura de Democràcia de Trinxeres, per què votamos a quines votamos, ens ha semblat, no, que després d'aquesta lectura dèiem que fan falta, Lluís, tota mena de votants. O sigui, els fidels al partit, els ambivalents,
exacte,
els crítics, no? Llavors, clar, la pregunta final seria, els partits polítics com poden preveure justament aquest comportament, no?, de l'electorat, Lluís?
Sí, els partits polítics el que necessiten és buscar el màxim de fidels possibles.
Clar.
Perquè quan les coses li van malament, tenir un coixí, diguéssim, mínim de votants que els permetin reviure, no? Revifar, regenerar-se i tornar un altre cop a ser grans partits. No? Per tant, això és un element fonamental, cuidar els lleials. I això els partits polítics ho saben, i hi ha moltíssima evidència a la ciència política que els partits polítics treballen i molt pels seus lleials. Els lleials són un col·lectiu particularment mimat pels partits polítics, i un dels principals motius és aquest que explico en el llibre, que són l'aval de que quan les coses van malament acabaran mantenir-te en cert nivell de recolzament electoral, no? Que et permeti recuperar-te i tornar a guanyar eleccions.
Tu creus que la teoria del que pot funcionar també, Lluís, última pregunta, a unes eleccions municipals també podria ser vàlid per unes autonòmiques o unes generals?
Bueno, cada arena té la seva especificitat, eh? Sobretot les locals i les generals són molt diferents. Les autonòmiques són més complicades. Les autonòmiques són més complicades perquè són eleccions en què la ciutadania té menys clar quines són les competències d'aquestes eleccions autonòmiques, i acaba havent-hi un fort contagi amb les eleccions generals. És a dir, que molta gent vota en les eleccions autonòmiques pensant més en les dinàmiques nacionals que en les dinàmiques autonòmiques. I això genera una font de confusió, no? Als polítics que intenten fer estratègies per reivindicar-se, però moltes vegades acaben sepultats per les dinàmiques nacionals.
Doncs escolta, prenem nota, sobretot el llegim. Lluís Orriols, professor i vicedegà d'Estudis de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. Gràcies per aquest Democràcia de Trinxeres. Que vagi bé, Lluís.